bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estàs?
Dia.
Molt bé, i vosaltres?
Has passat aquell refredat que vas tenir el gener? Aquella
sí,
fonia, tot allò, eh?
Tot allò ja ha passat.
Saps com es passen els refredats?
Com?
Menjant sopes.
I tant.
Exacte.
Sí.
Exacte.
Avui parlem de la sopa.
Avui la sopa.
La sopa.
La sopa m'encanta, la sopa.
Que es troba fins a la sopa dels quadres.
Exacte, tot arreu
es troba. Dit. Parlem de quadres, per tant, que hi ha sopes.
Sí.
Que és una imatge sempre associada una mica a la pobresa.
Habitualment sí, perquè és una, és un plat que té aquesta connexió, o és senzill, però alhora una sopa és un món condensat, un món de substància, de sabor, i després té una cosa fantàstica, la sopa.
Què?
Que te la pots prendre amb cullera, que és un... Que
és un... Bonic. I hi ha molts tipus de sopa.
Va, vosaltres quines us agraden?
La ceba, per exemple,
sopa,
no?
De ceba. Oh, i a l'Artur?
A mi la de ceba aquella amb el gratinat...
I l'ou a dins.
I l'ou.
Mira,
ui,
mira com
pa,
es posen.
Aquesta,
ui, m'estan entrant una gana.
Ai, sí.
Mireu, he fet un treball de camp entre els companys de la ràdio. Treball de camp, eh? M'he posat, les botes d'exploradora.
Com treballa?
Per preguntar quin tipus de sopes doncs agraden als nostres companys, tant de la ràdio com de l'equip. Va, a veure com
va,
sona això.
Som-hi.
A veure, David Clopés, quin tipus de sopa t'agrada?
A mi m'agrada la sopa de ceba, allò gratinadeta, amb el seu pa. M'agrada molt, sí, sí, i tant.
A mi m'agrada la pasta molt petiteta, estil meravella, saps? No, galet, com més gran, més m'empalaga. M'agrada molt trobar-te la pasteta petiteta amb un brou ben calent.
Ai, sí,
mira, la vaig descobrir fa poc, però m'encanta la sopa de lletres. Perquè mentre estic menjant, faig el tonto i,
paraules.
I busco el meu nom, poso un Xevi i tal, i em distrec menjant sopa, que com que no m'agrada molt, així m'ajuda.
A mi m'encanta una cosa molt senzilla, la sopa de pa.
Doncs a mi m'agrada la sopa de meravelles i si és de la meva àvia, encara millor.
Jo adoro l'escudella i carn d'olla que fa la meva àvia el dia de 25 de desembre.
Vinga,
per Nadal, amb el galet ben gros i la carn d'olla també allà dins la sopa.
A mi m'agraden molt les sopes, però arròs amb cigrons és una sopa que trobo boníssima.
Contundent. I el Pau Ferran, un dels autors de la sèrie de la ràdio Amb el peu, quina sopa li agrada?
A mi m'encanta la sopa de miso.
M'encanta el ramen.
Uau!
La sopa japonesa.
Ja, no sé si queda clar. Avui amb l'Artur Ramon parlarem precisament de sopa, però a la pintura.
Es tiempo de sopa. Nuevas sopas caseras Litoral. Opíparamente auténticas.
No hay nada como una sopa.
Pues yo también sopa.
Sopinstant gallina blanca, para que a los soperos no les falte la sopa.
¿Quieres sopas? Sopas no especiales. Son de pollo. Sopas no y verduras. Ingredientes. Sopas no de primera. Sopas Knorr, muy caseras, 10 minutos y a la mesa. Sopas Knorr.
Especialidades Knorr. Knorr, mejor sabor.
I començarem, més enllà dels anuncis, que ens han il·lustrat molt amb les sopes del nostre pa de cada dia, mai millor dit. Comencem aquest repàs amb un dels exemples, un quadre que ja trobeu a través del Twitter del programa, @elsuplement, que és una de les pintures negres de Goya, no? És dos vells menjant sopa. Una imatge.
Una imatge molt
impactant,
potent,
eh?
Molt
sí.
Forta. Molt forta i
estan
que...
Estan consumint-se aquests vells, no?
Vaja, són pràcticament ja
cadàvers.
Cadàvers. Cadàvers menjant sopa. Aquesta obra pertany a la sèrie de la Quinta del Sordo, coneguda com les Pintures Negres de Goya, que tot això és, un, és una invenció moderna. Perquè aquestes...
Què vol dir això?
Sí, aquestes obres, tal com les veiem avui, mai van existir.
A veure,
com?
Sí,
no
aquestes obres que les veieu al Museu del Prado...
Què vols dir,
sí. I que hi ha el famós gos que s'ha repetit tantes vegades...
Sí.
Això Goya no ho va mai pensar així. Goya va pintar-se, com fan molts pintors, el seu menjador de l'equip del Sordo, que li deien així perquè ell era sord, el 1819, i llavors ho va comprar un banquer francès i va el 1878 ho va intentar vendre a l'Exposició Universal de París i va demanar-li a un pintor que es deia Salvador Martínez Cubells que ho tragués d'allà, els frescos, i els retallés i els posés en teles, i llavors el que estem veient ara són fragments
de la part gran,
de tot
de la
un
totalitat.
Conjunt.
I cada quadre seria un
trosset,
tros, un quadret...
Un tros.
Per tant,
aquest,
clar,
per exemple,
és fora de context, no?
Clar, aquests vells que estem veient estaven segurament a la sobreporta.
Que són dos vells amb un rostre monstruós.
Horrorosos.
Amb dues culleres a les mans, un menja un plat de sopa, l'altre està com morint gairebé.
Està,
un cadàver.
Sí, d'una calavera.
Són dos vells desdentegats i són la imatge quasi de la mort, però mai va pintar aquest quadre com el veiem ara, ni va pintar pintar mai el gos com el veiem ara. Tot això va ser aquest pintor Martínez Cubells que ho va retallar i ho va traslladar dels frescos a les teles. Per tant, són fragments que d'un gran conjunt. No són obres individuals.
I els títols, això, de les pintures negres, també sorgeix d'aquí?
Això va ser la crítica després, que els quadres que estan fets amb grisalla...
I el fons és negre, sí.
I a més, no ens oblidem que aquesta és l'obra d'una persona ja molt gran i, a més, sorda. És a dir, Goya...
Que és l'època que, clar, devia estar a casa gairebé pintant.
Ell està a casa,
no es
mou de casa, està aïllat totalment perquè està sord i recorda molt a l'últim Beethoven, Goya, no? Que té aquest món interior que ve que fa tan atractiu als nostres ulls perquè són uns ulls que han passat pel món contemporani. És a dir, per què ens agrada això? Perquè recordem a Bacon, perquè recordem a de Kooning, perquè recordem a Soutine. A l'època de Goya sí. No les van poder vendre. A l'Exposició Universal del 78, aquest home, aquest banquer francès, no les va vendre i al cap d'uns anys la va fer donació al Museu del Prado.
Increïble.
No li interessava a ningú.
Increïble.
El segon quadre es diu La sopa dels pobres. Reinaldo, això és, eh?
Aquest és un quadre d'un un artista poc conegut, italo-argentí, que va néixer a Como el 1853, però va passar quan tenia 18 anys a Montevideo, Uruguai, que es diu Giudizi Reinaldo, i és una obra que l'he portat perquè m'agrada molt aquesta descripció amb la que està tractada i després el missatge de realisme social, de costumisme, que hi ha al darrere, que és molt propi del segle XIX. Hi ha molts artistes del segle XIX que treballen en aquesta línia. Per exemple, n'hi ha un suís que es diu Albert Anker, que al Museu de... al Museu de Ginebra n'hi ha diversos, que m'agrada molt i que està molt situat en aquesta línia. Veiem aquí un vell que està menjant la sopa i després hi ha tots aquests personatges absolutament, en fi...
Pobres no?
O sí. Desheretats. O... Ja a finals del segle XIX hi ha tota una poètica del món dels marginats.
Es veu aquí una dona, per exemple, amb un nen, no? La falda, dos homes grans, un que s'intenta aixecar de la cadira però no acaba d'aixecar-se.
Que ja s'ha menjat la sopa.
Sí,
fixa't
és
que aquest ja s'ha menjat la sopa.
La part d'un dels extrems del quadre on només es veu la meitat d'un dels personatges.
Sí. Que s'està prenent una mica...
Surt com tallat,
sí,
no?
Sí, surt tallat.
Que està fent allò que fem molts quan no pots acabar amb la cullera...
De xarrupar el plat.
Tu acabes prenent així.
Enric, l'efecte.
Fixa't al darrere també que hi ha unes cebes, hi ha una gran perola i...
Els vapors.
Aquest és un quadre d'un menjador social. Aquí darrere hi ha un missatge també d'aquesta pobra gent.
I on el va pintar?
Aquest quadre el va pintar ja a l'etapa de quan estava a Uruguai, però va guanyar un premi en una exposició a Berlín. I llavors un escriptor que es deia Eduardo Wilde, un escriptor argentí bastant conegut de l'època, de la generació, diguéssim, dels 80, modernista, el va comprar i avui està al Museu Nacional de Belles Arts de Buenos Aires, Argentina.
Avui parlem de la sopa amb Artur Ramon, sopa als quadres, a la pintura, i el següent quadre que ens proposa són quadres que podeu consultar a través del Twitter del Suplement, @elsuplement, pengem els quadres perquè també els pugueu analitzar, si no per la ràdio el que fem és intentar explicar-ho molt perquè us l'imagineu, és la màgia de la ràdio. Ara som pobres esperant la sopa, sempre aquesta imatge, eh?
Sempre aquesta imatge pintada pocs anys després del quadre que hem vist de Reinaldo, i aquest és un dels grans quadres d'Isidre Nonell. Nonell, com sabem, es va caracteritzar per retratar especialment aquest món marginal, aquest món de les gitanes, sempre molt, molt pobre.
Aquí estan com fent una fila índia, aquí, sí. Colors més carabassa.
Clar, no estan prenent sopa, però fixeu-vos que estan fent cua per poder
esperar
prendre
la sopa.
Per tant,
pobres esperant la sopa.
És el moment previ a que els hi portin la sopa. Aquest quadre, com ja sabem, està en el Museu de Montserrat, procedeix de la col·lecció Sala, i és una de les peces, diguéssim, d'aquest primer Nonell que encara està molt a prop a la colla, que es deia la colla El Safrà, perquè tenien aquests fons de color safrà, els seus quadres. Aquesta paret és d'aquests tons i estava formada per Canals, per Nonell i per altres artistes d'aquell moment.
I ara hi arriben els pots de sopa més famosos de la història.
Six
1962, Andy Warhol, llaunes de sopa Campbell.
Que famoses
són. Tothom ho té al cap, això, eh? No cal ni explicar-ho. Sí.
Quan parles de sopa, pràcticament te'n vas directe en aquesta... És la Mona Lisa de la sopa.
Què hi ha darrere d'aquests pots de sopa?
Pop-up.
Aquí és el pop-up i, a més, va ser molt revolucionari a l'època. Perquè penseu que en aquest moment Estats Units estava encara vivia amb l'expressionisme abstracte, amb Pollock, amb Rothko, i de sobte apareix aquest home que va revolucionar l'art aportant idees del món de la publicitat i va convertir aquestes 32 llaunes amb les diferents modalitats de la sopa Campbell, que és una obra que avui la podem veure en el MoMA, a Nova York.
És una imatge molt publicitària, busca molt l'atractiu, l'impacte, no?
És una imatge que ens agrada perquè connecta amb el món nostre.
És molt quotidiana.
És molt clara,
no?
És molt neta, i a més utilitza un recurs que després s'ha utilitzat molt, que és d'un objecte quotidià intranscendent convertir-lo en una icona.
Però al final s'ha convertit en la imatge, en la icona de l'art contemporani, això, no? Aquest pot de tomàquet.
Sí, perquè Andy Warhol va ser molt llest. Ell va, des del principi, va entendre que l'art havia de tenir aquest element de reproducció, que, per exemple, ell treballa amb serigrafies, això també se li va criticar molt, és a dir, que a darrere de les seves obres hi ha una part mecànica molt important i després ell li acaba donant un petit toc. Però, clar, tot això... utilitzant-ho, i a més ell crea també el propi artista com a personatge, que això el primer en fer-ho va ser Dalí, després Warhol ho explota i converteix aquest moviment de cultura popular amb la revolució de l'art, el que serà ja l'art modern i més contemporani. Jo crec que després de Warhol tot el que ve és bastant imitació.
Còpia barata.
Sí, Warhol acaba una mica un cicle de la història, per exemple, la pintura. El que ve després és bastant imitatiu. No hi ha personatges que hagin revolucionat l'art com Warhol i els de la seva època.
L'art contemporani no s'entén sense aquesta petjada d'Andy Warhol, sense aquest pot de tomàquet.
A tu et pot agradar més o menys, perquè, per exemple, hi ha gent que no li interessa per res el pop art, però jo crec que és un moviment que no pots deixar d'observar.
I el Roy Lichtenstein, quina vinculació tindria aquí? Quina petjada tindria aquí?
Doncs mira, és un altre pop important que treballa més amb el tema del còmic, més que la cosa publicitària de Warhol, però està anys lluny de Warhol. Clar, Warhol és la icona, és la icona d'aquest moviment. I el bo de Warhol és que després no el pots imitar, Warhol. Warhol és
imitable,
crea un llenguatge propi, com passa amb els grans creadors. Qui imita després a Miró? És a dir, no. Amb ell s'acaba una història. I el que ve després... Ja no té aquesta potència.
Però les sopes avui en dia, ja amb l'art que es fa, tenen presència alguns quadres o no?
Sí, hi ha molts artistes que han treballat el tema de la sopa. Per exemple, el propi Barceló, part de la seva obra està basada en la sopa.
Ah, sí?
Les places de toros són sopes. Les places de toros de Barceló venen de la idea de la sopa.
Tot barrejat allà.
Clar, la idea de la sopa hi és en molts artistes. Aquesta idea com de centrifugadora... Passa que és un... Per exemple, hi ha molts altres exemples que no hem portat. Van Gogh ho treballa, també. Es pot treballar des de la part de realisme social, que és el que hem vist,
de denúncia,
de Goya,
no?
a Nonell, passant per Van Gogh, o de denúncia, o es pot treballar des de la part més, en el cas de Warhol, publicitària, icònica, contemporània. Uh-huh. Són els dos grans elements. Però la sopa, molta gent diria, la sopa en l'art no existeix, doncs sí. I és el que intentem cada setmana aquí.
Sí, buscar coses comunes i veure on les trobem, no?
Sí, sí. I no posar-nos tan transcendents.
No, les coses està bé, està bé. Són com són.
Sí, oi?
Sí, tant. Artur, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.